Els divendres, a aquesta hora, catifa vermella, glamour i estrenes. A Dojo, no, ni tantes com voldríem, però estrenes i recomanacions pel·liculeres, perquè ens acompanya el nostre expert cinematogràfic, el Freddy Contreras. Bon dia, Freddy.
Hola, bon dia i moltes gràcies per això d'expert. Ja sabem que, bueno, només m'agrada el cine, i però m'agrada que em presentis així.
Apassionat del cine.
Sí,
i
sí,
n'has vist molt.
Déu-n'hi-do el que he pogut, i m'agradaria veure'n més, però el temps.
Temps al temps, i tant que sí. Freddy, avui comencem amb una mala notícia, i és que grans estrenes que s'esperaven aquest 2021, un cop sortint del confinament, sembla que no arribaran, o que arribaran més tard.
Sí, sabem que el cine està passant una mala etapa, no hi ha estrenes, i la notícia d'avui encara ho reafirma més, no? Hi havia molta gent que tenia moltes ganes de veure el 007 una altra vegada, la gran pantalla, l'última pel·lícula del Daniel Craig, no?, com a James Bond, i se'ns han anat el 2021, perdoneu, a Dune, la nova adaptació d'aquesta novel·la, de la gran novel·la aquesta, de Denis Villeneuve, també se'ns en va el 2021. I així un gran seguit de pel·lícules, no?, les de Marvel, que aquest any n'havia d'estrenar 3 i no n'estrenarà cap al final.
Wonder Woman, no?, una d'aquestes?
Ah, no, Wonder Woman
no és
de, és de Warner Bros. I de fet aquesta és l'única que de moment encara aguanta. Em sembla que està programada pel 25 de desembre, i és una mica com va passar amb Tenet, no?, que la directora de Wonder Woman està allà dient que s'ha d'estrenar sí o sí.
I a les sales,
no? A les sales del cine. I així semblarà que serà aquestes estrenes que no ens arriben. I de fet avui, abans de venir aquí, he vist que Soul, una altra pel·lícula de Disney, de Pixar, no?, que sempre, cada any més o menys, en treuen una, doncs aquesta s'anirà directament a Disney Plus, com va passar amb Mulan. I, bueno, és una mica una notícia d'estar de dol, de no sabem què passarà amb les sales de cine.
Sí, perquè els cinemes necessiten un blockbuster com 007, com Wonder Woman, com la nova de Pixar. Mm-hmm. Necessiten, han de fer caixa.
Correcte, crec que estan pensant més en fer caixa, o les productores.
Les majors.
Exacte, les majors aquestes, que no han salvat el cinema, i al final, doncs, s'acabarà amb el cinema, perquè no hi ha estrenes prou potents per als cines. Tot i que hi ha cosetes, però costa més que el públic les vagi a veure, clar.
I s'equivoquen de totes les majors, perquè si maten la sala, el seu punt d'exhibició natural...
Exacte. Estàvem... Hi ha a vegades, hi ha amb entregues de premis, i això que es diu que les plataformes aquestes de streaming no els agraden, no? Grans directors deien que la rebutjaven directament, però clar, després passa una cosa com aquesta, una cosa que s'ha de demostrar, l'amor que hi ha cap al cinema, amb la valentia a vegades, i no s'està demostrant. I per exemple Tenet, molt a poc, però va fent caixa, i va fer una jugada molt arriscada, i segurament no guanyarà el que havia de guanyar, però va ser valenta, i això li hauríem d'agrair. Per tant, tots a veure Tenet si no l'hem vist encara.
I tant, i tant. Mica a mica anar omplint aquests calaixos de les sales d'exhibició. I és una llàstima, aquesta decisió de no estrenar James Bond, perquè coincidia amb els 25 anys. I clar, si salta el 21, perd aquesta gràcia, no?
Exacte.
Aquest aniversari rodó.
Jo segueixo pensant que és poc valent, i que al final és com dèiem amb Tenet, no?, que si vas exhibint i a poc estàs a les sales, al final acabaràs guanyant poquet, menys de poder el que esperaves, però acabaràs guanyant. I per tant, bé, sap greu, perquè de fet és aquesta, justament aquesta pel·lícula és una de les que tothom esperava, i hi havia moltes ganes de veure-la, però ara mateix no sé quan se'n va, però hi ha algunes pel·lícules que s'han retrasat quasi un any sencer.
James Bond em sembla que a principis d'abril de l'any vinent.
Mig any, perfectament, doncs... Bueno, una llàstima.
Sí, sí, i tant. Qui sí que aguanta el tipus sense tantes figures internacionals o poquíssimes, amb figures de casa nostra, espanyoles i catalanes, és el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que ahir obria aquesta 53a edició.
Sí, és un festival que de sobres conegut ja. Recordem que, per exemple, l'any passat va presentar El Hoyo, aquesta pel·lícula que després va sortir a Netflix i va ser tot una bomba, va ser de les més vistes del món sencer. I per tant, doncs, aquest any també ofereixen una proposta diferent, proposen actes tant presencials, seguint mesures de seguretat, o actes online. Què vol dir això? Que tothom des de casa doncs, pot anar a la web de Sitges i llogar les pel·lícules que s'exhibiran allà, no? Per tant, ens dona una oportunitat molt bona per mirar cinema fantàstic i, com deies aquí, tu, fet a casa. Per tant, és genial, és genial. A vegades, doncs, el que dèiem, no? La Covid porta coses dolentes com, com el que dèiem abans, com la notícia abans, però aquí, en aquest cas, tenim una notícia bona i jo us animo a fullejar. De fet, jo he triat una ja, que m'agradarà veure, que es diu La cosmètica de l'enemigo, de Quique Maillo. Quique Maillo va fer, em sembla que a principis del 2000, una pel·lícula que es deia Eva, una pel·lícula espanyola, Quique Maillo és català, em sembla, que va estudiar a l'ESCAC, una pel·lícula espanyola sobre intel·ligència artificial, i era molt, molt, molt petita, que anava sobre una nena que era un robot i un pare que havia perdut la seva filla, no?, i que feia aquesta nena, la Eva, i també teníem un Lluís Omar, fent un paper molt diferent dels que havia fet a la seva carrera, no? Per tant, si podeu, recupereu-la i us animo a veure pel·lícules de Sitges i aquesta, precisament, per l'estima que hi ha cap al Quique Maillo.
Jo en sumo una altra. He fet un cop d'ull al que proposen i La vampira de Barcelona també pinta bé. De fet, ja primen anar al cinema, anar al festival. Hi ha més de 250 títols presencials repartits en els 11 dies que estrenaven ahir i uns 150 online, una oferta amplíssima, igualment.
Molt, molt, i és això, no? Són pel·lícules a vegades molt petites, però són fetes aquí d'un estil de cinema que a vegades no es destila tant, no? O pensem que aquí no se'n fa d'aquest cinema, per tant és una bona oportunitat i és això, ens queixam abans que falten estrenes, doncs aprofitem-les aquestes.
I una altra pel·lícula que podem sumar a aquestes recomanacions és la pel·lícula amb la qual inauguraven ahir, Malnacidos.
Malnacidos, clar, aquesta pel·lícula jo us la portava, no?, perquè no la coneixia, no tenia coneixença que s'estava fent una pel·lícula d'aquest estil, per posar-vos en situació. És una pel·lícula sobre la guerra civil però amb zombis, no? Ja veiem que és una proposta una mica boja, una mica diferent del que teníem, del que hem vist normalment de la guerra civil, i tenim de retorn a una comèdia més bèstia i salvatge o diferent, a Javier Ruiz Caldera. Aquest és un director que fa uns anys va fer una pel·lícula com es deia Promoción Fantasma, sobre uns alumnes que es morien, però com que havien suspès no se n'anaven al més enllà, sinó que quedaven perquè havien de provar exàmens, o Tres bodes de más, i eren pel·lícules que, sense ser perfectes ni sense ser res de l'altre món, eren molt entretingudes. Després a aquest senyor se li van donar pel·lícules d'adaptacions de còmic, com l'Anacleto, o el Super López, que, distant una mica ja d'aquest humor més esbojarrat i de la seva idea més, més seva, no? I, per tant, aquí sembla que torna, és una dupla amb un altre director, i també té el Miqui Esparver com a cap de cartell. Per tant, és una pel·lícula que, si més no, és curiosa i que ganes de veure-la en tinc un munt, per veure què surt d'aquí i què realment què proposen.
Escoltem com sona.
Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Hasta que llegaron ellos.
¿Eres bueno con las armas?
No es mi fuerte.
¿Y cuál es tu fuerte, soldado?
Es que yo no tengo fuerte, es mi capitán.
Madre mía.
Y el Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¡A nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno! ¡A Él sea la gloria por los siglos de los siglos! ¡Amén!
Malnacidos.
fatxes, rojos i zombis, per acabar-ho d'adobar.
Sí, ja dèiem, no?, aquesta combinació que s'ha posat en una coctelera i vés a saber què ha sortit. Jo us dic, ganes de veure-la un munt i de veure, doncs, això, no?, amb què ens sorprèn aquest director que ha tornat a la seva comèdia més a la de veritat, amb el que el vam conèixer.
Diuen que és molt entretinguda. Original és, això segur.
No en teníem dubtes, no?, d'això, i ja sentint el tràiler ja ens ho podíem pensar.
Ha inaugurat Sitges i arribarà a les sales a principis de l'any vinent, crec. Haurem d'esperar encara una mica.
Esperem que surti de veritat aquesta també. I tornem a engegar. Mira, ara que m'hi has fet pensar, el cinema d'aquí, no?, tant l'espanyol com el català, és el que al final està salvant el cinema d'aquí. No? Fa unes setmanes parlàvem de Padre no hay más que uno o dos, aquesta seqüela de la comèdia del Santiago Segura que ha fet taquilla i encara n'està fent, no? Les Niñes, em sembla, que és una de les pel·lícules també espanyoles que està més revolucionant, també està fent taquilla, o una de la Cerdà, em sembla que l'última pel·lícula de la Cerdà, abans que va gravar, abans de morir, que també està fent taquilla, que no recordo el nom ara, però que, bueno, doncs les pel·lícules d'aquí són les que estan sostenint el cinema d'aquí, i al final acaba sent bonic, no?, aquesta... podem dir sinergia o aquesta ajuda que s'estan donant aquests dos conceptes que mira, està bé dir-ho.
I tant, tancar el cercle d'alguna manera.
Exacte, totalment.
Abans feies al·lusió a l'Oyo i aquesta és una de les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Òscar.
Sí, perquè, bueno, tot i que no hi ha grans estrenes, els Òscars sembla que tiren endavant, em sembla que serà anar alguna més tard. I per tant Espanya ha de fer les seves preseleccions per ser representada. I una d'aquestes és El Hoyo. Com he dit abans, és una pel·lícula que a mi em va impressionar. I tot i que poder per un final poder massa obert o per alguna cosa hi ha gent que no li acaba de convèncer, però és una pel·lícula de cinema fantàstic fet aquí per uns bascos. Em sembla que el director es deia Galder Gastelu Urrutia. I que està molt bé i que dona molt per pensar i m'agrada veure que Espanya també dona oportunitat a aquest tipus de cinema aquí, no? Una altra de les pel·lícules és La trinxera infinita, una pel·lícula que també va de la postguerra civil amb un, bueno, de l'exèrcit no feixista que s'ha d'amagar dintre de casa seva perquè l'estan buscant i s'ha d'amagar durant molts
acaba
anys.
Acaba amagat una pila d'anys, no?
Sí, 30 i pico. És una història real, almenys, i veus com aquesta situació el va trencant per dintre, i a la seva parella també, no? Aquesta pel·lícula va ser molt, molt galardonada també pels Goya, i molt nominada, i la Belén Cuesta també és la protagonista, la dona d'aquest home que s'ha d'amagar, i ella va guanyar un Goya. Per tant, una gran pel·lícula. Dura 2 hores llargues, i tot i així... jo la recomano moltíssim. Ara la podeu trobar a Netflix com la de l'Oyo. I l'altra pel·lícula que ha estat preseleccionada, que aquesta no he tingut el gust de veure-la, és Lo que arde. És una pel·lícula gallega d'un senyor, no?, que va provocar un incendi, se'n va anar a la presó i ara és com torna al seu poble natal després d'haver passat tots aquests anys a la presó i com, bueno, es desenvolupa la relació d'ell amb el poble i ell amb la seva mare. No sé si ho recordareu, però els Goya l'any passat van donar un premi a una actriu novel que es deia la Benedicta Sánchez, que era una dona d'uns 80 llargs, posarem.
Sí, és veritat.
I que amb el seu discurs va deixar enamorada i sorpresa molta gent, no? A parts iguals, i que... Doncs bé, és una bona oportunitat per veure aquesta senyora, doncs, com actua a Lo que arde, que fa de mare d'aquest piròman.
I em sembla que Lo que arde també està ja en alguna plataforma de streaming.
Sí, no sé si ara és
Netflix
pot ser Filmin, que també agafa aquestes pel·lícules més... No m'agradaria dir-li indie, no?, però més, bueno...
Independent?
Sí, exacte, millor, gràcies. No? I no sé, ara ho deia per dir, Amazon també veig que agafa molta cosa espanyola, no sé...
Sí, mira, la del Santiago Segura està a Amazon.
Sí, exacte.
Està als cinemes i està a Amazon.
Exacte, sí. bé, tot i així, m'agrada la del Santiago, ara que hi tornem a entrar una mica.
Sí.
Amb la que, bueno, estic, jo sóc monitor de fa molts anys i em van dir, bueno, els infants que porto em van dir que la van anar a veure i s'ho van passar molt bé. Per tant, si a casa dubteu, porteu-hi els infants i que s'ho passin bé una estona i que riguin.
Sí, sí. De la segona no puc parlar, però de la primera dono fe que la canalla petita riu i li agrada. Li agrada, sí, sí. Avui el Freddy també ens porta recomanacions. Rescatem, tafanegem una mica la videoteca i quin nexe comú has trobat?
Com que avui no ho podia lligar amb res, pensava en què hi ha ara, no? També en què s'està coent a la societat i, evidentment, un dels problemes més grans, no? I ara que tothom en parla i que molts telenotícies hi dediquen i molts programes hi dediquen temps, és la Covid-19, no? Aquesta pandèmia que ens ha, bueno, que ens ha agafat una mica per sorpresa. Alguns pensen que no, que estava tot preparat, bueno, teories n'hi ha moltes, i que ens va obligar a estar tancats a casa, doncs, durant molt de temps, no? Durant 2-3 mesos, i pensava, amb qui t'has estat tancat, Freddy? I pues, amb la família. I no tothom li ha sigut tan fàcil, no? I haig d'agrair als meus pares que m'ho van posar molt fàcil, i penso, doncs, fes una recomanació de pel·lícules de famílies que no sé ben bé si m'agradaria estar tancat o no amb elles, no?
Famílies raretes.
Sí, bueno, disfuncionals, però que al final...
Diferents.
Sempre els hi acabes agafant un toc de carinyo, no? I per tant, doncs, aquesta és la meva proposta d'aquesta setmana.
Amb quina comencem?
Amb Capitán Fantàstic.
Lo que hemos creado aquí quizás sea único en la historia de la humanidad.
¡Hasta la cima!
¡Corre! Hemos creado un paraíso.
Lo que estamos haciendo es increíble. Los niños son maravillosos.
La he hecho de menos.
Mamá ahora tiene que estar en el hospital. ¿Qué tal está? Su familia.
Esto es culpa tuya.
Ara li explicava al Freddy, a micro tancat, que l'Alba Castellví, educadora i coach que ens acompanyava la temporada passada, ens havia recomanat a tots efusivament aquest Captain Fantàstic amb Viggo Mortensen fent un paperot.
Sí, de fet, el seu paper va estar nominat als Oscars. És una pel·lícula d'un senyor que queda viudo, amb cal cuidar 4 o 5 fills, o no sé, una borrada de fills que havia tingut amb la seva dona, i la seva filosofia de vida és que tinguin una educació diferent, no? El que fan ells és viure al bosc, ells sols, i ell és qui educa la seva família fent-los de llegir llibres, fent-los escalar muntanyes, i una mica amb aquesta filosofia. El que passa és que quan els fills es comencen a fer grans, amb la mort de la mare, amb l'aparició dels avis, doncs comencen a dubtar sobre si aquesta filosofia de vida és el que ells realment volen. I per tant, crec que Viggo Mortensen és un gran motiu per veure-la, però sempre hi ha, doncs, aquest rerefons, no? Sobre l'educació, sobre estils de vida, sobre el que volen els pares, però el que també volen els fills, no? O sigui, el que volen els pares sobre els seus fills, però les decisions dels fills quan són grans. Per tant, és una pel·lícula molt recomanable, es veu molt fàcil, a més em sembla que també no era gaire llarga, i que és realment molt recomanable.
Tenim més famílies.
Sí, l'altre és Los Tenenbaums.
¿Tienes un minuto?
¿Qué estás haciendo aquí?
Necesito un favor. Quiero pasar un tiempo contigo y con los niños.
¿Te has vuelto loco?
Oye, espera, maldita sea.
¡Deja de seguirme!
Pero quiero recuperar a mi familia.
Pues ya no puedes, lo siento, pero es demasiado tarde.
En la familia Tenenbaum había 3 niños extraordinarios. Margot Tenenbaum era una aclamada autora teatral y ganó el premio Pulitzer estando en noveno curso.
¿Qué te ha parecido?
Aquí brillen 2 joves, Ben Stiller i Gwyneth Paltrow.
Sí, aquesta és una pel·lícula de Wes Anderson, és un director que a mi m'agrada molt, no? per l'aposta diferent que fa del cinema i de les seves històries. I aquí, doncs, ens portava una família, també, com deies, amb 3 fills, el Ben Stiller, la, la Gwyneth Paltrow, i em sembla que l'altre era l'Owen Wilson, i que, bé, tot i que són unes persones molt intel·ligents i que tenen molt èxit a la seva vida, al final el que ens diuen és que estan trencats per dintre, i el problema ve del pare, que és Bill Murray, no? Per tant, com heu sentit, hi ha molt de bon actor i bona actriu per aquí dintre.
I la mare no és Angelica Houston?
No ho recordo ara, però
jo
pot
tampoc,
ser que
eh?
Sí. Wes Anderson sempre...
Són ara, però d'haver vist el tràiler ràpid.
Wes Anderson sempre rodeja de bons actors i actrius. De fet, té pendent estrenar una pel·lícula ara, que en principi sí que s'ha d'estrenar aquest any, que està plena d'actors i actrius boníssims, no? El Bill Murray una altra vegada, la Frances McDormand, el Timothée Chalamet, i bé. I aquesta també, doncs, és una pel·lícula que segueix molt el seu estil.
És la mare, l'Angelica Houston, sí, confirmat.
No, doncs encara ens dones més motius, no?, per veure aquesta pel·lícula. I és una pel·lícula que, bueno, jo sempre me'n passo molt bé al Wes Anderson, però aquesta també és realment maca. Al final, no?, hi ha molt de missatge. I ja només per si et deixes endur per l'estètica de les pel·lícules de Wes Anderson, ja és un vehicle més per veure aquesta pel·lícula.
Seguim amb famílies diferents, raretes, atípiques. Quina altra pel·li proposes?
Los padres d'ella.
No, ¿qué va? Es el hombre más encantador del mundo. Relájate, le encantarás, te lo prometo. No captan.
No me digas.
Hola, Greg, soy el padre de Pam Chapman.
Sí, es un placer conocerte.
Oye, Greg, tienes un apellido muy peculiar y sentimos curiosidad.
El gran De Niro.
Sí,
comèdia.
Sí, de fet, clar, jo crec que el De Niro ja es pot permetre fer pel·lícules més lúdiques, no?, després de tot el que ha fet, i aquí doncs ens va portar una pel·lícula lúdica i que era molt bona. De fet, és una de les comèdies dels 2000. Tothom la recorda amb molt de carinyo, i simplement és un noi, el Ben Stiller, una altra vegada.
Sí, de nou, sí, sí.
Que demana per casar a una noia que el seu pare és Robert De Niro, no?, i que, bueno, és de la CIA, no se n'enfia d'ell, i que li fa una mica la vida impossible. L'èxit va ser tal que hi ha dues seqüeles. La tercera sí que no cal ni que la mireu.
No cal.
No cal,
he
però...
He vist la segona només.
I la segona sí que apareixen els pares d'ell, d'aquests que en castellà traduït es deien els Follen, la família Follen, i que em sembla que el pare era el Dustin Hoffman. Ara parlo de memòria, però que, bueno, era un xoc de formes de viure i que també era molt, 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 molt divertida.
I l'última proposta, en menys d'un minutet, La gran família espanyola.
Sí.
Te amo, Carla Diego López, y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre para acabar la gran familia española de mi padre y que todos volvamos a ser felices.
Doncs bé, aquesta pel·lícula, tot i... Bueno, és un casament en context del que ell vol dir Iniesta, que va fer guanyar la Supercopa, o... Bueno, és que tampoc de futbol no...
Mundial, Sud-àfrica.
No, futbol una mica tampoc més igual, no? I per tant, sense compartir aquest sentiment ni de futbol ni espanyol, doncs és una pel·lícula també de quatre germans o cinc, molt disfuncional, que es troben en un casament, es retroben, i que donen situacions molt divertides i reconèixer aquesta comèdia espanyola de fa uns anys.
Cinema sense complexos. Ho deixem aquí, Fred, i gràcies per aquestes propostes. Bon cap de setmana.
Igualment, fins la setmana que ve.
No, porque un amor de verdad nunca se supera.
I així...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. És moment de tornar amb aquestes informacions de caire local i comarcal. El Penedès en xarxa, des d'aquesta casa de Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que arrenquen les obres d'integració paisatgística al pont sobre el riu Anoia, a la BB-2249, a l'alçada de Gelida. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní Eli Jiménez. Molt bon dia.
Bon dia. La Diputació de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres d'integració paisatgística del projecte d'eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la carretera BB-2249 al terme municipal de Gelida. Aquestes obres d'eixamplament del pont han comportat la construcció d'un desviament provisional paral·lel a l'obra per la plana del riu i molt a prop de la Font del Claro. Les principals actuacions, que tenen un pressupost de més de 47.000 euros i un termini d'execució d'un mes, comprenen la realització d'una estaçada i també la retirada de rizomes de la canya i la plantació d'arbres grans de ribera i forestals, així com d'arbustos forestals i aromàtiques. Així mateix, les obres inclouen la construcció d'una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda a la Font del Claro, així com la construcció d'esglaons amb travesses ferroviàries per a l'accés a la font des del pont i des de l'aparcament.
Continuem i ho fem explicant que hi haurà portes obertes als museus i monuments de Calafell el cap de setmana amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Des de Diumenge en Ràdio ens ho explica Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. Els monuments i museus de Calafell faran portes obertes i algunes activitats amb motiu de la celebració aquest cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. Les portes obertes seran els tres espais visitables en aquests moments: la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu i la Confraria. I tant les visites com les activitats es faran amb mesures de seguretat per a prevenir contagis. Demà dissabte de 10 a 2 i de 4 a 6 es farà la jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica i al Castell de la Santa Creu. De 10 a 2 i de 5 a 8, jornada de portes obertes a la Confraria i a les 11, visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Pel que fa a diumenge, de 10 a 2, es farà la jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de la Santa Creu i la Confraria. I a les 11, es farà la visita temàtica Mites i Llegendes al Castell de Calafell.
I també us volem explicar que es posa en marxa un cicle de xerrades per promocionar l'alimentació saludable a Sant Cugat Sesgarrigues des de Canal 20 Ràdio. Ens ho costa Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Aquesta tardor s'organitza a Sant Cugat Sesgarrigues un cicle de xerrades per promocionar l'alimentació saludable. Totes elles són impartides per Esther Milà, veïna del municipi i dietista nutricionista col·legiada. La primera de les xerrades s'ha celebrat aquest dilluns i tractava sobre la compra d'aliments i com interpretar la informació que contenen les etiquetes dels productes. Dijous, el cicle continua amb la xerrada sobre alimentació infantil saludable per infants d'entre 1 i 3 anys, per seguir dimecres 21 d'octubre amb la primera de les 5 sessions de coaching nutricional. Les dues darreres activitats d'aquest cicle seran el 13 de novembre amb una xerrada sobre alimentació per infants a partir dels 3 anys i una altra sobre cuina de tàper per ajudar a planificar la setmana amb un dia de cuina.
I acabarem explicant-vos des de Ràdio Vilafranca que més d'un centenar de persones es van manifestar ahir contra la visita del rei a Barcelona. Recordem que avui, aquest matí, el rei Felip VI està a Barcelona i en protesta. Ahir i també avui s'han convocat concentracions ciutadanes arreu de Catalunya. Vilafranca, ahir a les 8 del vespre i coincidint amb l'actuació dels Músics per la Llibertat, més d'un centenar de persones van participar a la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana. En aquest acte s'estrenava públicament el nou coordinador a Vilafranca de l'entitat independentista, Raimon Gusi. Gusi recordava l'esperit republicà dels catalans i la resposta que s'ha volgut donar particularment contra Felip VI després del discurs que va fer el 3 d'octubre de l'any 2017. Raimon Gusi considera que tard o d'hora la monarquia acabarà caient a l'estat espanyol. Malgrat tot, el coordinador de l'ANC a Vilafranca pensa que encara queda molt perquè el republicanisme tingui la força suficient, sobretot davant l'actitud del PSOE. Ahir es van escoltar les tres peces habituals dels Músics per la Llibertat i també es va fer la lectura d'un manifest de rebuig a la monarquia espanyola.
Penedès en xarxa.
Són 2:12 i 7 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest dimarts el govern prenia la decisió de reobrir discoteques i locals d'oci nocturn fins a les 3 de la matinada i dos dies després la consellera de Salut, Alba Vergés, es reunia amb el govern i paralitzaven aquesta reobertura. Avui, a l'entrevista, en volem parlar des de Canal 20 Ràdio. Bon dia, Armand, qui t'acompanya?
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, volem parlar de, bé, de una cosa realment que ha fet saltar les alarmes a l'oci nocturn, que és que dimarts, doncs, deien, doncs, donaven aquesta possibilitat de poder reobrir aquestes sales, aquests locals d'oci, aquestes discoteques, fins a les 3 de la matinada, això sí, amb cadires i taules a les pistes de ball, sense poder ballar, però veien una mica la llum i al cap de dos dies doncs, aquesta reobertura es va tirar enrere. Avui tenim amb nosaltres el Didac Santos, ell és gerent d'una de les discoteques de Vilafranca, el 1876 Casino Club. Didac, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Bé, deies que una mica t'ho esperaves, no? Que t'esperaves que aquesta possibilitat de que es tirés enrere, tot i que dimarts doncs van dir que teníeu aquesta possibilitat de poder reobrir les sales, però una mica t'ho esperaves, doncs.
Doncs sí, a veure, el sector de l'oci, o sigui, el sector de les discoteques, bars musicals i de més, hem sigut el sector més castigat dins d'aquesta pandèmia. I jo entenc, doncs, que era una decisió molt precipitada, poc estudiada i sense cap tipus de fonament. O sigui, totes aquestes coses jo crec que necessiten un procés d'adaptació i és complicat doncs, entendre doncs, que per callar, que jo crec que ho van fer, per callar unes boques, per unes sentades i per unes mobilitzacions que s'estan fent dins del gremi doncs, de diferents gremis que han de discoteques i bars musicals doncs, de Catalunya, jo crec que allò va ser, mitjançant aquella pressió que va haver-hi a la plaça de Sant Jaume, doncs jo crec que va haver una decisió precipitada per part doncs, de la consellera o de l'equip de govern. A més, tot el que es va fer, doncs, molt mal notificat, vull dir, com sempre, amb filtracions des de la premsa, però realment, formalment, tampoc hi va haver-hi res allò de dir, ei, que això, perdó, que això és segur i tal. No, doncs, com sempre, i en aquesta pandèmia, malauradament, hem tingut gent doncs, que ha gestionat molt malament doncs, totes les coses, tota la informació, i crec que un dels perjudicats o dels més perjudicats són la gent del sector de l'oci, eh?
Ara mateix porteu 6 mesos pràcticament sense poder obrir portes.
Jo crec que són 7.
O 7, ja, 7, perquè ja sí. Arriba un moment que ja no sabem a quin mes estem.
El dia 7 de març, a les 6 del matí, es va acabar el món de les discoteques a Catalunya.
Exacte.
I malauradament, i a més, a veure, també som conscients, jo com a empresari de nit sóc conscient de la situació doncs, que s'ha passat i també crec doncs, que tampoc ens hauríem de precipitar si tot això realment pot perjudicar. El problema és que no ho sabem, que no sabem si nosaltres som els que perjudiquem o no aquest sector. I jo crec que s'està enfocant tot cap al jovent, s'està enfocant tot cap a la gent doncs, que tenim discoteques i realment s'estan fent altres tipus d'accions que jo crec que inclús poden perjudicar més que no pas doncs, el reobrir amb una sèrie doncs, de condicionants doncs, als nostres espais, no?
Botellades n'hi ha hagut sempre, segurament, però que no hi hagi oci nocturn fa que n'hi hagin més, segurament. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, a Vilafranca i pràcticament a més llocs de l'Alt Penedès, n'hi ha hagut. Aquí a Vilafranca n'hi ha hagut una de 150 persones, a més a prop dels Mossos, curiosament, també s'hi van ficar a la vista, no? Com que diu. Clar, no sabem si aquestes coses, si obrir l'oci nocturn faria que no hi haguessin aquestes botellades, però segurament reduirien moltíssim, no?
Sí. A veure, com a mínim, el que sí que podem dir doncs la gent que ens dediquem a l'oci, que complim una sèrie de normatives, doncs ja siguin un tema d'aforaments, una sèrie de normatives sanitàries, bueno, fem una miqueta les coses bé, a diferència doncs, del que podria ser doncs, macrobotellons doncs, d'aquest tipus. És una llàstima, i aquí les contradiccions doncs, de la gestió, doncs, malauradament, del Covid, i a més, és una llàstima que en un sector siguin tan durs, doncs, i després doncs, puguin permetre doncs, el tema doncs, que la gent pugui fer la seva o aquestes festes privades o aquestes mobilitzacions que es fan a nivell de botellón a les nits, perquè realment llavors no té sentit res. O sigui, que sí, realment fossin contundents, doncs entendríem doncs, que s'està sent molt contundent i tot això doncs, pot anar una millora cap a la salut doncs, de tots els ciutadans i ciutadanes. Però ens trobem que per un costat nosaltres som molt contundents i per un altre costat doncs, som molt permissius, entenent doncs, que com que són joves també s'han de moure i de més, en la qual cosa doncs, bueno, hi ha moltes contradiccions i molta gent afectada dins del sector.
Deies, evidentment, que sou dels més perjudicats, però a la vegada dels més oblidats, també, perquè ajuda, suposo que zero, no?
Res. Vull dir, vam tenir que posar la gent a l'ERTE, la gent que treballava per nosaltres, i problemes, a més, també. Una sèrie de descontrols que uns han cobrat, altres no han cobrat, uns han cobrat el doble, els altres ara teniu que tornar els diners si no us sancionem. Bueno, realment ha sigut bastant fotut. I per altre costat, doncs, bueno, no tenim cap tipus d'ajuda actualment. Vull dir, una, el que sí que haig de dir i haig de reconèixer, doncs, que per part de la propietat, doncs, de, del local, de la discoteca del 1876 Vilafranca, s'han posat molt, doncs, a la nostra disposició i realment s'han enrotllat moltíssim, doncs, amb el tema dels lloguers i de més. No és un lloguer zero, però sí que han intentat adaptar-se a unes quotes, doncs, perquè podem assumir o podem perdre el menys possible. Uh-huh. Així com no ho ha fet les companyies de llum i de més, això, aquests no. Aquests no ens han ajudat gens. Però el que ha sigut la... jo tinc que felicitar des d'aquí, doncs, a la gent, doncs, del CUC, del Casino Unió Comercial, per el gran esforç que han fet amb nosaltres perquè no marxéssim i perquè continuéssim allà, i ens han donat, doncs, des del primer moment, doncs, la mà i s'han posat a la nostra pell. No,
no sempre passa això.
No, malauradament no, però bueno, quan tu treballes amb una entitat, doncs, que hi ha persones, que no depèn, doncs, d'un banc o no depèn d'una macroempresa, sinó que és una entitat gestionada per persones i per un teixit associatiu i de més, doncs, bueno, doncs, es posen a la nostra pell i entenen perfectament, doncs, que la situació és molt complicada i bueno, i aquí tenim el resultat, doncs, que ens han donat, doncs, una bona opció per poder continuar, perquè si no era per plegar realment, perquè realment, si em preguntes per quant de temps penso, doncs, que pot durar, doncs, el fet de tenir tancat, jo crec que estarem més d'un any encara, i potser, doncs, hi haurà algun intent, doncs, de poder fer les coses diferents i de més, però nosaltres tenim els locals preparats per fer discoteques, no per fer restaurants. I ja està.
Aquí és on t'anava, perquè, esclar, obrir una discoteca, vull dir, ja fa molts anys, molts anys que existeixen les discoteques.
Correcte.
I la gent va a la discoteca ballar.
Ja està, vull dir, és que no hi ha més. El que sí que és veritat, que ara quan l'altre dia estàvem allà a la discoteca i estàvem mirant una miqueta els espais, i realment tampoc seria una mala opció, però seria una opció alternativa el dia de demà quan podem tornar a obrir, doncs, amb la gent, doncs, podem ballar i de més, doncs, la nostra sala en concret és una sala molt maca, és una sala, doncs, emblemàtica, és una sala on es permetria, doncs, fer altres tipus d'activitats que no sigui sols el de discoteca, i potser ara, aquests dies, doncs, ens han fet obrir els ulls i hem dit, ei, que si algun dia volem, doncs, també es poden fer moltes més coses, no sols, doncs, al tema de discoteca. Però jo no m'imagino anar a discoteca sense ballar, vull dir, això seria algú, potser a nivell momentani, per salvar una miqueta la situació, doncs, és el que hi ha, però les discoteques estan preparades, doncs, perquè la gent es coneixi, es relacioni, es trobi, es xoqui i, bueno, i comparteixin, doncs, uns bons moments i no sols per tenir grupets de sis i controlats i tothom sentat i desinfectant-se i amb mascaretes i deixant el nom de l'entrada i comprar l'entrada abans. Bueno, ja són masses maldecaps. No està pensat aquest negoci per això. O sigui, jo crec que la solució no està en deixar obrir les discoteques, sinó en poder ajudar des dels governs centrals, poder ajudar econòmicament a totes aquestes pèrdues i de més. Perquè realment, i siguem conscients tots, estem davant d'una pandèmia, una pandèmia que mai a la vida, jo espero mai a la vida tornar a passar per el que hem passat, però és que tenim que ser conseqüents tots. O sigui, no ens n'oblidem, vull dir, ara, per més que ens mobilitzem, i sóc el primer, que vull solucions per al tema del sector, però no ens n'oblidem com ho van passar durant els mesos d'abril i de maig, que no hi havia material sanitari, que no hi havia llocs en els hospitals, que s'estaven morint els nostres familiars, els pares, els amics dels nostres familiars. Vull dir, a veure, jo sóc conseqüent en tot això, o sigui, ha sigut molt fort el que hem passat i el que estem passant. Ara potser no, per sort, doncs, no hi ha tantes morts, els hospitals no estan saturats i de més, però venim d'una situació molt crítica i tots tenim que ser conseqüents. I malauradament sempre surten uns perjudicats i som nosaltres, o sigui, nosaltres l'únic que hauríem de reclamar, jo crec, que fins que aquesta situació no estigui controlada mitjançant una vacuna o mitjançant una solució o una solució molt concreta, no s'hauria d'improvisar, doncs, a intentar, doncs, mira, ara feu això, així ens us callem i de més. No, tenim que ser molt més conseqüents i tenim que saber molt bé d'on venim i què és el que ens hem trobat fins al moment, perquè jo no m'imagino un altre cop, doncs, patint aquell mes de maig i aquell abril amb tot i amb les pèrdues i amb tot el que ens vam tenir que moure amb molta gent i sobretot en aquesta comarca. Vull dir, vam fer un projecte molt xulo amb molta gent, doncs, de la zona i bueno, i tenim que entendre que, doncs, que el que va passar durant l'abril i el maig no es pot tornar a repetir. I si això comporta, o els culpables únicament som els de l'oci de la nit, que ens compensin. Que jo no crec que així, eh? O sigui, que hi ha altres culpables i que s'haurien de prendre altres tipus de mesura. però malauradament som els que pillem a dia d'avui.
Esclar, parlaves que no ho saps perquè no us deixen, encara no ho podeu obrir, si tindríeu rebrots o no, però aquest estiu tu particularment doncs, has tingut la Surfera a Calafell, sí. un local, obrint per les tardes...
Sí, obrint tot el dia.
Tot el dia i no recordes que hagis tingut cap problema, no?
No he tingut cap tipus de problema. Si les coses ben controlades, no hi ha cap tipus de problema. És que jo el que veig és que és contradictori. A veure, la Surfera, el bo que teníem, que era un espai molt ampli i que ens permetia doncs, poder complir tot el tema de les distàncies, tot el tema sanitaris i de més, i que jo sàpiga o que tingui constància, no hi ha hagut cap tipus de problema o no han generat ningú tipus de problema per culpa de les nostres instal·lacions. El que sí que és veritat que tothom doncs, s'ha de buscar la vida i al final es posen normatives i veus que realment la gent tampoc és conseqüent amb les normatives que es posen. O sigui, tu veus bars i terrasses que en un principi ja haurien de tenir uns distanciaments i realment s'ho estan passant per el forro. O sigui, moltes vegades doncs, els propis ajuntaments els hi donen el doble d'espai perquè puguin ampliar les seves terrasses i el que fan és ampliar el doble la terrassa del que tenien. O sigui, jo... El que passa, bueno, tampoc em vull emprenyar massa. O sigui, ja veig on estic i ja sé el punt. I nosaltres hem, des del primer moment, el que vam veure clar és que ens tenim que reinventar. Nosaltres som una empresa jove, som una empresa formada per gent jove encara, per gent amb moltes ganes, amb molta imaginació, i això no ens pot enfonsar. Llavors l'únic que tenim que fer és reinventar-nos.
Per altra banda, doncs, sí que hi han bars musicals sense ballar, evidentment, que obren pubs, alguns pubs sí. que obren fins a la una, que és l'hora marcada, sí. El que passa que també es queixen una mica de, clar, el que se'n va a sopar, per exemple, un cap de setmana, ells, clar, obrien fins a les 3 i de 1 a 3 segurament era l'hora que rebien sí. més públic, no? El tancar a la una fa que la gent segurament es quedi a fer la copa al restaurant, no? Correcte. On te va a sopar. Tan molt perjudicats, també, evidentment.
Clar, sí, és que aquí tothom ha sortit perjudicat. Vull dir, si hi hagués algun sector que una miqueta ha guanyat durant aquests mesos d'estiu, és l'ampliació que s'han fet de les terrasses. O sigui, el sacrifici que s'ha fet de la terrassa, de l'espai interior d'un restaurant, se'ls ha donat, d'alguna manera, en la majoria dels casos, se'ls ha donat en terrasses a l'exterior. Clar, contem que nosaltres a l'estiu som mediterranis, Nosaltres no sopem en un restaurant interior a l'estiu i ja estàvem acostumats a sopar en una terrassa. Doncs si ara ens trobem al doble de terrasses, doncs tot això doncs, va molt millor i va en benefici doncs, del restaurador. Que també s'ha de dir doncs, que també han passat uns mesos molt fotuts i que si d'alguna manera han pogut recuperar part doncs, de les pèrdues que han pogut tenir durant els tres primers mesos que va començar la pandèmia, doncs benvingut sigui, no?
Perquè, esclar, tenir contents... La qüestió seria tenir contents de tot, no tenir contents, molt contents a uns i gens contents als altres. On estaria aquest nivell de poder tenir contents a tots? O que tothom pugui almenys obrir el seu negoci, perquè realment el que tothom té ganes, els teus treballadors, és de treballar, evidentment.
Sí. O sigui, a veure, el que està clar que si un restaurant pot obrir amb el 50%, amb taules, amb unes separacions i demés, per què no ho pot fer-ho una discoteca? Si un restaurant, el seu horari d'apertura era fins a les 12:30, crec, fins a la 1, hi ha alguns restaurants que és fins a les 2 perquè tenen llicència de bar, restaurant i demés, doncs, per què ells podran obrir en breu amb aquest horari, o fins a la 1, o el Covid a partir de la 1 és quan surten al carrer, vull dir, no ho acabo d'entendre. I després, doncs, totes aquestes instal·lacions de discoteques, que són instal·lacions molt més àmplies que molts restaurants i bars, que són llocs per pública concurrència, també no té massa sentit que no ens deixin obrir, encara que siguem unes mesures similars a la de restaurant. També és veritat és que la solució que havien donat aquesta setmana doncs, d'obrir fins a les 3 de matí, però també la veig una miqueta absurd. Vull dir, si ens deixes
obrir... Sí, perquè obrir... quin problema hi ha, no? Que el Covid s'agafa de 3 a 5 o d'1 a 3 o...
Correcte. I a més és que... Clar, són aquestes contradiccions que moltes vegades un tampoc vol pensar més enllà, val? Però jo tinc un col·lega del sector d'aquí de la zona que em diuen, Didac, no ens volen. no ens volen a les discoteques. No ens volen. Vull dir, per ells és un foco de problemes, quan jo crec que realment les discoteques no és el foco de problema, el problema està en l'exterior de les nits, com s'està demostrant i com es continua demostrant, doncs amb diferents botellons, amb zones fosques, amb poc control doncs, per part doncs, de perquè tenen pocs recursos, per part de la policia, però perquè hi ha pocs recursos, es destinen pocs recursos al control de la gent, en la poca il·luminació que tenen les ciutats, en la inseguretat que generen les ciutats, els entorns de l'oci i de més. Tot això jo m'he queixat en 50.000 taules de debat i de més, perquè no podem ser nosaltres sol el problema. El problema és que tu deixis obrir, a dia d'avui, hi ha, bars d'aquests, com es diuen, botigues d'aquestes de paquistanis, amb molts cops, sense tenir cap problema, sense d'això. Però obren fins a les 12 de la nit, obren fins a la 1 de la nit i continuen venent alcohol, i en molts casos cap a menors. I això ho dic aquí, ho diré on te sigui, perquè ho he pogut demostrar amb el tema de la discoteca, enviar menors a comprar alcohol, i ho han fet. I d'aquí totes les sancions que es van començar a posar a Vilafranca perquè es venia alcohol als menors. O sigui, nosaltres al final som... Nosaltres clar que sí, clar que venim alcohol, però venim alcohol de manera mesurada, val? On la gent no únicament ens compra una copa d'alcohol, sinó que ens compra alguna més. Ens compra un espectacle, ens compra un espai, ens compra uns serveis, ens compra una higiene, ens compra una sèrie de coses, una seguretat també per la gent. Doncs tot això és el que nosaltres els podem oferir a dins de l'oci. Cosa que tot això en el carrer no es pot oferir, no es pot garantitzar.
Bé, parlem també d'aquestes mobilitzacions, d'aquesta sentada que fa dies ja que està nocturna i tot 24 hores a la plaça Sant Jaume, i d'una que ja preparà per avui mateix.
Sí.
Ens parles, perquè tu en sabràs més d'això, però a la plaça Universitat, no?
Sí. Bueno, jo de fet vaig rebent coses que van fent els col·legues del sector. Des d'aquí també felicitar a tota la gent que està portant endavant totes aquestes mobilitzacions. S'ha de ser valent amb la que ens està caient, continuar i lluitar en el carrer perquè se'ns escolti i de més. Felicitar a tota una sèrie d'entitats, així com FECALOM, FECASARP i entitats de l'oci nocturn de Catalunya i d'Espanya també. Vull dir, felicitar-los per les mobilitzacions, i avui ahir al vespre ens va arribar un WhatsApp on demà feien una rua, una rua que es diu Salvem la nit, i comença a 4:45 de la tarda a la plaça Universitat, i estan convocats tota la gent que estem d'alguna manera vinculats dins al sector de l'oci.
La rua és avui o demà?
Avui.
Avui sí. Divendres.
Avui divendres.
Avui divendres a 4:45,
sí,
a la plaça Universitat.
Correcte. Sí.
Bueno, mobilitzacions que no sé, segurament quasi mai serveixen per res, no? Perquè se n'han fet moltíssimes, n'ha fet el sector també, l'alerta roja en aquest cas fa poc,
dies, sí.
Però bé...
Bueno, també ets de dir, amb això sóc bastant crític, que el sector de l'oci, jo crec que ara comencem a unir-nos una miqueta. Tothom ha anat molt
a la seva, no?
Sí, dins el sector de l'oci no hi ha hagut... no ha sigut un gremi que d'alguna manera ens haguem ajudat entre tots. Tothom ha anat molt a lo seu, i ara, malauradament, per culpa de la situació en què ens trobem, es comencen a haver-hi enllaços entre diferents entitats, entre diferents empreses, per tal d'anar amb un únic criteri i de més. I tot i que considero que encara falta molt per poder arribar a ser un gremi respectat, perquè realment sempre hem sigut com els delinqüents, els que tenim les discoteques, sempre se'ns ha mirat així. Tothom ja ha passat quan és jove, però arriba una edat que diuen no, els de les discoteques són els fotuts. I dius, bueno, i vostè on t'anava de... Dic vostè perquè ja és una persona més adulta, Vostè on t'anava de jove? Ah, nosaltres anàvem al ball.
Bé, anem acabant. Ho has comentat també una mica al principi. El teu pensament és de que difícilment aquest 2020 s'obriran discoteques, així segurament el Cap d'Any, que és un dels dies més grans, no?, per una discoteca, segurament un dels dies on hi ha més gent, on realment, parlant de diners, evidentment es fa millor caixa, no? Difícilment no hi haurà Cap d'Any, i difícilment no s'obrirà fins al 2021,
Sí, o sigui, crec, el 25% de les facturacions de les discoteques d'interior, de poble, com la nostra, o de ciutat, de petita ciutat, no? El poble sempre de manera respectiva, es fa, el 25% es fa durant les dates de Nadal, durant el mes de desembre, entre sopars d'empresa, sopars de Nadal, tot el que anem fent durant les festes de Nadal, des de l'1 de desembre, d'això es factura el 25% d'això. És aquí on està el benefici i les amortitzacions de totes les inversions que es fan a les sales i de més. No sé el que passarà. No sé, el que està clar que la gent de l'oci ens tenim que reinventar. Venen temps molt difícils per l'oci, i en el format que estàvem treballant fins al moment crec que ens costarà com a mínim un any, doncs, tornar-ho a veure possible. Encara que la il·lusió de tothom seria tornar a la normalitat, però crec que ni el propi... no hi haurà ningú que se la jugui fins que això no estigui realment controlat, perquè som la gent, doncs, que és més fàcil, doncs, de culpar. Som un sector dèbil.
Bé, doncs, Didac Santos, gerent de la discoteca 1876 Casino Club, bueno, i altres, perquè no ho hem dit, perquè també va ser, doncs, qui va obrir la Daurada, una discoteca, doncs, una sala, doncs, molt important, doncs, per aquí a la comarca, en aquest cas el Garraf. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos aclarit moltes coses, i molta sort. No es pot dir ara mateix res més, no? Molta sort.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu. Adéu.
Amb El lado oscuro de Jarabe de Palo acomiadem aquesta entrevista amb Didac Santos, parlant del sector de l'oci nocturn i de les discoteques, i tanquem setmana també. Gràcies per ser-hi, de dilluns a divendres, de 9 a 12. Bon cap de setmana llarg i ens retrobem dimarts a les 9 i pocs minuts. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. D'entre tots